Comença l'edició 2285 de l'Altra Ràdio. Dijous 7 de juny, 10 tocades al vespre, repetició del programa diumenge dia 10 al punt de la mitjanit. Però nosaltres ens trobem en el moment de fer aquest programa dins del supercomputador Mare Nostrum 4, que està instal·lat a la capella de la Torre Girona, seu del Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación, en el campus barceloní de Pedralbes de la Universitat Politècnica de Catalunya. També destacar que fa molts anys que la Politècnica col·labora a l'Altra Ràdio amb la gent d'UPCnet, amb la gent actualment d'iThink UPC. Un indret, aquest, importantíssim per la investigació científica i que té un gran protagonisme a la novel·la Origen, publicada el 2017 per l'escriptor Dan Brown. D'entrada, les més sinceres gràcies als responsables del Centre de Computació de Barcelona per permetre que l'Altra Ràdio tingui l'honor de ser el primer programa de ràdio fet dins d'aquest supercomputador. I gràcies de veritat també a les persones que amablement han vingut fins aquí per visitar la instal·lació, ho acaben de fer, i per veure també com fem el programa en un dimarts. En aquest cas, ni que nosaltres estem en antena, com us acabo de dir, el dijous dia 7, en aquest cas, en antena un dijous fent el programa un dimarts. En aquest programa especial hi participaran Mateo Valero, director del BSC, Ulises Cortés, director del grup de recerca del BSC d'Intel·ligència Artificial del Rendiment, Oriol Riu, responsable de visites del BSC, Carme Torres, professora d'investigació a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial. Com sempre, rebeu la salutació cordial dels qui fem el programa, Joan Melero, Alejo del Peral, Servei Exterior, en el control de so, Pedro Blas que és a la producció, i sintoniqui a la direcció i presentació. I a més dels invitats que anireu escoltant avui, ens acompanyarà durant tot el programa el nostre col·laborador, en Ramon Sangüesa. El tinc aquí mirant papers impresos, doctor en informàtica, especialista en intel·ligència artificial, i d'alguna manera és el culpable, en el sentit més positiu de la paraula, doncs, que fem el programa dins del Mare Nostrum 4. I evidentment, Ramon, t'ho agraeixo sincerament.
Gràcies.
I segur que la nostra audiència també t'ho agrairà quan escolti el que avui es comentarà. Tu, Ramon, vas conèixer aquesta capella de la Torre Girona de Pedralbes abans de que fos la seu del Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputació. Quan tu vas venir aquí, què hi tenia l'UPC i què hi feies tu?
Bueno, quan jo vaig venir aquí, era un alumne de la carrera informàtica. I aquí, bàsicament, jo recordo, aquí bàsicament doncs vaig estar els cursos que més vaig fer, a part d'una multitud impressionant d'exàmens, perquè repetia.
Doncs, tu vas repetir alguna assignatura?
Sí, i tant.
Quantes vegades?
Bueno, no diré, perquè és un secret d'estat.
Secret
però,
d'estat?
Però bàsicament,
una, com a molt.
Bueno, tu ets molt feliç. A veure, però bàsicament aquí, jo recordo les classes de base de dades del SysTag, vale? On, bueno, el tenim aquí, on el que ella ve, ja per acabar de fer tot, rizar el rizo, que diríem, això era una antiga capella desacralitzada, i en SysTag era un antic capellà.
Per tant, tu vas estar aquí d'alumne, vol dir que això era una aula, sí, i abans de que fos una aula, curiosament, això era una capella, formava part d'un convent de monges,
sí,
on també estudiaven, en aquest cas, alumnes, dones que estudien aquí en aquesta escola religiosa portada per monges. Per tant, la història d'un indret de la ciutat de Barcelona força desconegut fins a cert punt durant molts anys, però actualment, evidentment, amb màxima actualitat i amb un servei a la societat de primer nivell, com ara podreu escoltar els propers minuts.
L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom.
Aquí habitualment sona música clàssica, música de cant gregorià en aquesta capella. Nosaltres hem portat les nostres ràfegues, aquesta ràfega és rumbera, jo soc molt rumbero. Jo crec que si a supercomputador li poseu rumba catalana, encara treballarà més ràpid i encara li podreu explotar més aquests petaflots, tot aquest univers que ara posareu. Recordeu que la rumba catalana té una característica, a part de ser optimista, vital, útil a la societat, distreu, i és que té el ventilador, allò que Gato Pérez li va posar nom, que va inventar Peret i el Pescadilla, i allò va 100 per hora. Allò també té la seva velocitat i el seu ritme. Els oïdors que ens acompanyen en el moment que estem fent aquest programa el dimarts al vespre acaben de poder visitar el Mare Nostrum 4, conèixer algunes de les seves característiques, i l'Oriol Riu, responsable de visites del BSC, és qui ens ha explicat amb tot detall les característiques d'aquest indret. Jo li agraeixo molt sincerament, molt interessant tot el que ens ha comentat. I ara, d'una manera molt breu, amb aquests 3 minuts d'obertura, Oriol, benvingut al programa, sintetitza una mica aquest espai on ens trobem, perquè després podem entrar, evidentment, amb l'ús que té i les característiques tècniques a fons. No? Dèiem que és una antiga capella desacralitzada en aquest instant.
Exacte. Bueno, en base a la visita, o sigui, el que és aquí és l'estrella, diguéssim, que és un supercomputador, i està dins el contrast és que està dins d'una església no massa antiga, de 1950. Llavors ens aprofitem d'això per fer una presentació de lo que és la recerca que fem aquí dins del centre. Llavors, el que és una visita a un tour normal és fer uns 10-15 minuts a l'entrada, just abans d'entrar a l'ordinador, per explicar breument el que és el centre, breument què és el que ens trobarem quan entrem a veure el supercomputador, i acte seguit ja fem la visita a el que és l'ordinador. Anem directament a el que és l'altar de l'església, ja fem una visió, una explicació bàsica de lo que són els discos, lo que són els processadors, de lo que són la xarxa, i fem una volta a tot lo que és la facilitat.
Comenta'ns aquests blocs que molt fàcilment, diem-ne, nosaltres hem pogut veure, mm-hmm, perquè doncs estàvem davant i hem pogut entendre, però per un oïdor que ara ens escolta per ràdio, hi ha una sèrie, diem-ne, d'elements característics, no? Mm-hmm. Amb línies, això que ara sí, tu apuntaves, no? Mm-hmm. Digues una mica aquests 3 grans usos o 4 del que teniu dins d'aquest gran espai de vidre perfectament refrigerat, sisplau.
Tenim una part central que és el que és la màquina en si, i tenim els dos laterals, que és la refrigeració, el cooling. Aquest tipus de màquines necessiten aire fred per poder treballar de forma correcta. I dins de la part central tenim una primera fila, que és l'espai del disc. Tenim allà uns 14 petabytes de disc per donar accés a tots els investigadors del centre. I després tenim 2 fileres, que és els nodes computacionals. La nostra prioritat és tenir màxima velocitat de càlcul. Llavors tenim 48 racks plens de nodes, de plaques. Val? I després al mig, la part més important també és el tema de la xarxa. Tenim un switch que és amb 70 nodes de xarxa de fibra òptica, que el que fa és connectar totes aquestes plaques perquè puguin treballar totes a la vegada.
Acaba de dir l'Oriol Riu 70 quilòmetres.
Sí, són molts.
Que està dit aviat, que dius que era clau la velocitat de transmissió de dades, que si no tot aquest supercomputador sí, no tindria sentit sí, que existís. No?
Sí, de fet això és un supercomputador no és una sola màquina. Un supercomputador és un conjunt de milers de màquines que estan connectades amb una xarxa d'alta velocitat.
També molt interessant el que has explicat en acabar l'explicació, una vegada que hem fet tota la volta, és no únicament l'ús, que ara en parlarem, evidentment, això ha de tenir un ús social, aquesta és la gran característica, i cal felicitar ja d'entrada els investigadors que treballen aquí, les persones tècniques que ho han fet possible, però el per què la Politècnica i el per què, diem-ne, en aquest cas, doncs, els dissenyadors del Centre de Supercomputació van optar per aquest espai, que això també és interessant, és una capella prou gran, però no especialment gran, però és una qüestió també de mides.
Sí, sí, sí. En principi el que necessitaven era un espai força gran, doncs aproximadament 200 metres quadrats. Això dins del que un requeriment era que estigués dins del campus nord de la UPC. Dins d'aquest campus podem trobar unes quantes espais d'aquestes dimensions, però l'altra característica és que necessitem un espai de 5 metres d'alt. Doncs no hi ha gaires espais d'aquestes mides. Llavors el rector de la universitat en aquell moment ens va facilitar l'ús d'aquest espai.
Quantes persones poden passar en un any a visitar el Centre de Supercomputació? Calcules aproximadament.
Estem al voltant dels 10.000, 11.000 persones.
10.000, sí. 11.000 persones. Sí. Doncs nosaltres avui hem estat molt contents, l'equip del programa, els oïdors que també ens acompanyen, d'haver pogut participar en una visita molt llarga, molt ben explicada, molt completa. Val la pena que les persones que a lo millor us dediqueu a docència, que esteu interessades, si voleu fer una visita, contacteu amb el Centre de Supercomputació. Encantats. Que és ben fàcil. Hi ha algun correu electrònic, alguna adreça, alguna web?
Sí, van a la nostra pàgina web, www.bsc.es, ja ho troben directament.
www.bsc.es i allà hi ha l'apartat de visites.
Exacte.
Perfecte. Doncs, Oriol, moltes gràcies. I a seguir treballant en aquesta divulgació també tecnocientífica amb les persones que visiten aquest centre tan singular. Si en Patufet estava a la panxa del bou, nosaltres estem a la panxa del Mare Nostrum 4. En aquest cas, com us deia avui, farem un programa a partir d'ara mano a mano amb el Ramon Sangüesa, el nostre doctor en informàtica, però hem de presentar, si volem, al principi la màquina, el Mare Nostrum 4, aquest personatge que tenim aquí. En actualitat, tercer europeu dins el rànquing d'ordinadors més potents, 13è mundial, 3.500 equips interconnectats, una inversió de 34 milions d'euros entre els discos, els elements de gestió, els elements de computació que ara explicava l'Oriol Riu. Una cosa molt interessant que és el que interessa als creadors d'aquesta gran obra d'enginyeria informàtica i de telecomunicació, si el Mare Nostrum 3 consumia 1,2 megawatts, aquest Mare Nostrum 4 consumeix un 30% més, molt poc més, però té 14 vegades més capacitat de càlcul. Aquesta és una de les coses que ha destacat també l'Oriol Riu, que els preocupa a les persones que gestionen el Mare Nostrum, que cada vegada treballi més de pressa, però que cada vegada sigui més eficaç energèticament i que cada vegada consumeixi menys energia. D'aquí ve que la tecnologia de la telefonia mòbil sembla que cada vegada també s'està aplicant més en aquests grans supercomputadors. Pot fer 11.100 bilions d'operacions per segon. 11,1 petaflots. Clar, tu, Ramon, no m'has pogut dir la signatura que vas haver de repetir alguna convocatòria més. Tu amb mig petaflot ja haguessis fet, tu, mig petaflot. Home, o no?
Jo sí. Escolta,
en aquella època ni es parlava del petaflot.
El meu sistema de càlcul paral·lel que tinc
aquí...
Què
es parlava aquí? Aquella època dels megas o tu ja havies arribat
no,
a gigas?
No, el petaflot ja estava.
Ja estava la teoria. Sí. Però no, el temari parlava de petaflot.
Jo crec que hi havia alguna coseta en marxa.
Alguna cosa hi havia en marxa. Capacitat de 14 milions de gigabytes, 14 petabytes, accés a 10 gigabits, vida mitjana dels supercomputadors habitualment 4 anys i mig. Però la màquina és important, però el que és important aquí evidentment són les persones i el servei que fa a la societat aquest Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputació, un centre que es va establir el 2004, en què hi havia iniciatives anteriors de la Universitat Politècnica de Catalunya, va ser aquell Mare Nostrum 1, que era l'ordinador en aquest cas més potent d'Europa en el seu moment, i ara doncs, saludem a l'impulsor, el creador de totes aquestes grans instal·lacions, un dels investigadors també més destacats del panorama de casa nostra, que és doctor en telecomunicacions, el doctor en telecomunicacions Mateo Valero, director del BSC, professor de la UPC des de l'any 1974, des de 1983 treballant al Departament d'Arquitectura Computacional i impulsor d'aquest centre de supercomputació. Moltes gràcies, senyor Valero, per hostatjar-nos avui en aquest lloc. Això encara no havia passat, no?, que vinguessin uns esbojarrats al món de la ràdio que tenen estimació pel món tecnològic i que es posessin aquí dins a fer una hora de ràdio.
No, ha habido muchos actos aquí, pero ninguno de radio, o sea, te lo agradecemos mucho, aunque han habido más de 80.000 personas que han visitado la capilla, con lo cual no eres el primero, pero eres el primer programa de ràdio.
Doncs nosaltres molt contents que l'altra ràdio, 38 temporades en antena, avui hem obert aquesta edició, que jo deia que era la 2.285, serà la 2.285, una edició molt especial, ho hem dit en obrir, les més sinceres gràcies al Centre de Supercomputació per hostatjar-nos i per avui estar amb el Ramon Sangüesa. Jo només faig una pregunta a partir d'aquí, tu, Ramon, que domines la qüestió, entres en diàleg amb en Mateo Valero, que fa molts anys que us coneixeu. Potser destacar, per què és important aquest BSC, aquest servei social que vosaltres com a investigadors feu i que doneu, doncs, òbviament, suport als investigadors de molts camps que ara sortiran perquè tinguin endavant els seus experiments en benefici de la societat?
Bueno, un supercomputador no és més que una herramienta més al servei de la ciència i la enginyeria. Lo que hacen es, el computador lo que hace es ejecutar programas que han hecho los expertos en cualquier campo de la ciencia y la ingeniería y les ayuda a pensar mejor, a obtener resultados, a aplicar los resultados. Es una herramienta más.
Pero para llegar hasta aquí hay que ponerle muchas ganas, ¿no?
Sí, hay que... La verdad es que es muy difícil, pero si estás con gente buena, como me he rodeado siempre yo, pues la cosa es más fácil.
Yo me gustaría un poco, Mateo, que nos explicaras la historia, cómo llegasteis a realmente articular
esto. Bueno, yo lo que me tienes que explicar, que espero no haber sido yo el que te suspendiera la asignatura de arquitectura de computadores.
No, o sea, no.
Porque tú eras muy buen estudiante y dudo de que repitieras
la asignatura. Yo creo que igual que parlem que hi ha una ficció que passa en aquest indret, jo crec que Ramon Sangüesa ha fet una obra de ficció, després tindrem una investigadora i una escriptora també de ciència-ficció, i jo crec, Ramon, que tu has creat una ficció que tu vas suspendre la
assignatura. No,
però anem a l'important. Anem a l'important, que és el que li demanaves al doctor Valero.
No, ja tornarem sobre això, si voleu, que és un tema molt secundari. Solament te puedo recordar una cosa, Mateo, si t'importa.
Sí,
eh? Él dice que era un bon estudiant. Jo no sé com mai, bon estudiant, quasi mai. Però jo recordo un examen en concret que vaig arribar absolutament cremat del sol d'esquiar, que em vas dir, tu esperes a provar esto? Lògicament, amb aquella pinta era molt notable que no he fet res. I em va posar un 8, o sigui que mira, cara,
Vas però, treure nota.
Sortir-nos del que és anecdòtic i de la meva part d'aquí, que és menys important, doncs jo el que li estava preguntant al Mateo és ¿Cómo llegasteis a...? Yo creo que por la insistencia que quizás te caracteriza, ¿no? Pero por otros méritos también.
Pues mira, llegamos con mucho cuidado y paso a paso. O sea, como tú sabes, la Facultad de Informática se establece en el año 77-78. Yo soy ingeniero de Teleco, vengo a Informática. Nuestro querido Tomás Land, que es el que creó el Departamento de Arquitectura, se tiene que ir, por cierto. Mañana celebramos un acto porque murió hace 2 meses, ¿no? Y entonces lo que decidimos cuando empiezo a contratar gente, cuando la Facultad de Informática empieza, pues empiezo a contratar gente para investigar en arquitectura de computadores y computadores paralelos. Entonces, desde entonces empezamos a ser un grupo que, como tú sabes, somos el número uno en Europa, de los mejores del mundo. Entonces, en el año 84, siendo ministro Joan Mayó, ministro de Industria, yo fui a Madrid para decirle, ¿por qué no me das 10 millones de pesetas? Y convences Gobierno de España, Gobierno de la Generalitat, UPC, mi universidad, para dedicar dinero, recursos a los computadores paralelos, hardware, software, aplicaciones. Entonces, fíjate que ahora lo que es el Mare Nostrum, lo que es el Centro de Supercomputación, realmente es una historia de 34 años. No nacimos ayer, no se ganó Zamora en una hora. Poco a poco, cómo hay que hacer las cosas, demostrando que en cada momento los recursos públicos que te dan, si te dan uno, obtienes 5 para contratar a gente, y ha sido una serie realmente exitosa que hemos llegado hasta ahora. Fuimos creados en el año 2004 para ser 50 personas, hemos pasado más de 550 personas de 50 países. ¿Esto qué es? Es el producto de mucha gente buena que está a tu lado. Has entrevistado a Oriol, vas a entrevistar a Ulises, muchísima gente que está apoyando esta iniciativa.
Y oye, para el público en general, tú has dicho muy claramente que esto es una herramienta para que quien quiera o quien pueda la utilice para seguir ampliando el conocimiento.
Sí.
Y porque vosotros trabajáis, hay una parte que es ampliar el conocimiento propiamente de la construcción de este tipo de ordenadores, de este tipo, sí, de arquitecturas. Sí, sí. Y luego hay más, hay otras. ¿Qué principales campos de
investigación? Bueno, estas máquinas se construyen para ayudar a la investigación. Entonces, nosotros tenemos muchos campos aquí internamente, y luego, como es una gran instalación, como el sincrotrón o el astrofísico de Canarias, hay mucha gente de fuera, en España, en el resto del mundo, que utiliza la máquina. Pero si te voy a decir un campo que a mí me interesa mucho, es el campo de la medicina personalizada. Si yo te digo que el doctor Josep Tabernero, o el Clotet en el SIDA, el otro en el cáncer de colon, o el doctor Elías Campo del clínico de la leucemia linfático crónica, están usando el supercomputador para ayudar a curar enfermos, prevenir, predecir, curar, pues bueno, yo creo que es un ejemplo claro que ya justifica que haya un computador. Pero al mismo tiempo te diré que este computador se utiliza para ayudar a Repsol a decirle, tú pincha aquí en el Golfo de México, que es un sitio donde encontrar petróleo es muy difícil, y porque vas a encontrar petróleo. Entonces han pasado de acertar 1 de cada 6 a 1 de cada 5. Claro, cada pinchacito vale más de 100 millones de euros. Si yo te digo que ayudamos a Iberdrola a diseñar los parques eólicos, si te digo que estamos trabajando en el campo de fusión con el ayuntamiento en hacer modelos de la calidad del aire en Barcelona. Es una herramienta que hace muchas operaciones con muchos datos, entonces el ingenio del que la usa...
Aleshores, entenc, doctor Valero, que hi ha una aplicació molt concreta en la investigació. Per exemple, un dels exemples que acaba d'esmentar el doctor Valero és, recentment la premsa ho publicava, no? Els investigadors de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Agust Pissunyer, que han trobat recentment, com deia, l'epigenoma de la leucèmia linfàtica crònica, i aquesta capacitat de simular malalties problemàtiques, mal funcionament d'un òrgan a mida d'un malalt. Això entenem que és clarament una vocació científica investigadora en benefici de la societat. Però hi ha uns altres, entenc, projectes que tenen una clara aplicació en empreses privades. Vol dir que algú paga per utilitzar supercomputador,
claro,
altres
claro.
Investigadors aleshores el poden utilitzar una vegada que passen els controls de qualitat del seu projecte?
Sí,
és a dir,
entonces,
vol dir que hi hauria, per tant, dos usuaris diferents.
Exactamente, o sea, la máquina que es un consorcio que estamos desde el año 84 entre el Gobierno de España, el Gobierno de Cataluña y la UPC. Para los investigadores el acceso es gratuito. ¿Y quién lo decide? Pues lo deciden comités en los cuales no hay nadie del BSC que decide quién utiliza la máquina. Pero además, la máquina es un instrumento para que nos permita hacer proyectos con las empresas. Entonces, en ese momento, cuando hacemos proyectos para las empresas tienen que pagar la investigación y el uso. Yo te diría que hasta ahora hemos traído más de 150 millones de euros aquí. ¿Para hacer qué? Para contratar personas. ¿Para qué? Para hacer que la calidad de vida de esta gente sea mejor, para hacer Barcelona visible, para en principio producir riqueza, que es lo que creo que debe producir la investigación. La investigación no se hace para publicar artículos y hacer famosos a los autores. Eso, claro que hay que hacerlo. La investigación tiene que ser relevante, no solamente excelente. Y relevante significa que lo que tú haces debe utilizarlo la sociedad para producir riqueza para los ciudadanos y para que luego se distribuya de una manera más correcta.
O sea, pero estás creando varios tipos de riqueza. Es una riqueza que se puede comercializar de alguna forma, pero también estás creando conocimiento nuevo. De alguna
riqueza
forma.
No hay más que una. Aquella que hace que haya más puestos de trabajo en Barcelona, con buenas pagas si puede ser, porque ellos activarán la economía.
Bueno, esto es algo que parece que estamos viendo cada vez más, ¿no? Que al final la tozudez que hemos llevado en diversos ámbitos, cada uno en su cuestión, y otras personas, empieza a mostrarse en Barcelona, parece que empieza a traer determinado tipo...
Sí, Barcelona es un sitio único por lo que es la cultura, el clima y tal, pero porque hay buenos centros de investigación, no solamente el BSC, hay centros buenísimos, buenísimos, buenísimos.
A nivell del que seria recerca en supercomputació, el propi, diguem-ne, centre de supercomputació on ens trobem, ha començat una nova línia d'investigació que és en aquest món que està, diguem-ne, tan present, que és el món quàntic, no? Crec que heu agafat la decisió de començar a investigar en el món quàntic, no fer una compra ja d'equips que poguessin estar fabricats, sinó començar a poc per intentar desenvolupar un projecte propi. M'equivoco?
No t'equivoques. Entonces, tú sabes que ahora los computadores que, como yo digo, si estuviéramos a principios de los años 40 y comparáramos con los computadores de ahora, la velocidad se ha multiplicado por 10 elevado a 17. De los cuales 10 elevado a 7 es porque estamos utilizando supercomputadores con 10 millones de procesadores, 10 elevado a 10 porque es lo que hemos aumentado la velocidad de un procesador, es increíble, la ley de Moore, los transistores más pequeños y tal. ¿Qué pasa? Que este se acaba, o sea, que este poder de hacer los transistores más pequeñitos estamos a dos generaciones y tenemos que buscar nuevas formas de aumentar la capacidad de cálculo. El gran elefante blanco es la computación cuántica, que pensamos que nos puede dar mayor capacidad de cálculo, pero solo diría yo soy muy cauto, yo no creo mucho en la computación cuántica, para aplicaciones muy específicas. Si tú miras lo que hay ahora, por ejemplo, Google tiene 70 qubits, no los puede gobernar, todavía no hace, es muy difícil. Los computadores cuánticos nunca sustituirán a los computadores actuales y lo único que servirán es para acelerar algún tipo de aplicaciones, romper códigos, optimización...
Bo d'aclarir pels oïdors que ens escolten i que molts estan situats, evidentment, a públic que ens visita, segur que és situadíssim en temes informàtics, que és un qubit.
Pues un qubit és una cosa que no és un bit, és una cosa muy complicada, és una cosa que los físicos creen que con qubit, lo máximo que se han hecho máquinas de 70, con los efectos cuánticos pueden resolver aplicaciones, pero muy poquitas. Con unas dificultades muy grandes porque tienen que llevarlo a menos 273 grados centígrados, con una inestabilidad tremenda, con una falta de programabilidad, de datos y tal, pero sin embargo, yo seguramente si fuera joven me dedicaría a este tema.
Sí, que si hem de venir a fer un programa d'aquí uns anys que això sigui quàntic, hem de venir amb l'anorac.
No sé, yo no estaré, pero si es para hablar de computadores cuánticos seguramente no estaré yo, pero tú puedes venir como quieras.
Muy bien, Mateo. Una pregunta última para terminar. Oye, tú sabes que una de las causas de estar hoy aquí es que Sintu se leyó sí. Origin de Dan Brown.
Así es.
Y me estuvo perforando y vamos,
de una manera cordial, de una manera cordial.
Por aquí. Oye, ¿cómo se nota, cómo se vive esto de ser personaje de una novela? Porque apareces.
Bueno, yo lo que querría salir en la película con el Tom Hanks, que espero, pero hombre, salir en el libro es un honor. Este señor realmente es muy inteligente. Vino aquí hace 2 años, estuvo con, pues ahora que vais a hablar con el doctor Luis Escortés, mucha gente, estuvimos hablando de la inteligencia artificial, supercomputación. Lo que más le interesó es ver un computador en una capilla, ¿de acuerdo? Y entonces a partir de ahí creo un libro que a mí me gusta mucho, en el cual yo tengo el honor de estar ahí. Entonces, bueno, es un libro más de la computación cuàntica, de muchas cosas.
El professor Mateo Valero surt a la novel·la al costat de l'investigador Edmund Kirch. No desvalorem, evidentment, l'argument. Hi ha aquell personatge habitual, que és el Robert Langdon, que és qui porta la investigació, sí. I un gran personatge que a mi em té el cor robat. Jo crec que per aquí notem la seva presència, que és el gran Winston. Jo crec que d'alguna manera sí. Per qui volta el gran Winston. I a la novel·la el seu personatge diu que és necessari elaborar uns protocols estrictes que regulin la interacció entre les màquines i el món humà. El doctor en telecomunicacions Mateo Valero, ja no el personatge de la novel·la, que avui tenim l'honor i la satisfacció que estigui a l'altra ràdio, també ho creu això?
Yo creo que sí, pero sabes, tienes luego a la doctora Carme Torres y al
ahora en parlarem, ahora en parlarem.
Que son mucho más expertos que yo y te dirán lo que ellos piensan, que será seguramente mucho mejor que lo que pienso. Claro que la ética es el tema más importante que hay en la inteligencia artificial. La ética.